La presidenta del govern, Marga Proens, demana al president del govern central, Pedro Sánchez, solucions perquè el flux migratori, l'habitatge a les illes, la cogestió aeroportuària i un millor finançament siguin una realitat, tot amb el rerefons de les càrregues policials de diumenge. I és que avui hora baixa les audiències presidencials i les trobades reials centren l'actualitat informativa. Pedro Sánchez ha arribat passades les 5:30 de l'hora baixa a la reunió en Provenç per després desplaçar-se a l'Almudaina, on ha de començar la trobada real d'estiu amb Felip Sisa. Una trobada en què els incendis de la península seran, previsiblement, tema protagonista entre Sánchez i el rei. Enguany, però, canvia l'escenari, deixa mar i vent i es fa, com dèiem, al Palau de l'Almudaina de Palma. Tot d'una serem en directe a l'Almudaina i també al Consolat. Però avui, dimecres 29 de juliol, hi ha més titulars que ara. Us avançam amb Maria Tomàs. Avui també hi ha un altre protagonista, el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a Begoña Gómez.
La dona del president l'ha fixat com a advocat, notícia que coneixíem el mateix dia que Pedro Sánchez, com dèiem, a Palma, ha arribat al consolat, com dèiem, fa 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
I l'operació antidroga ha duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península. Avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i el Fonduca, una 20ena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva.
Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonduca i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi l'any. Lluís Camps és el batlle.
Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després hi ha instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
I el Gengob sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom.
Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia al tribunal si és necessari. Joan Carles Palem és el portaveu del Gengob d'Eivissa.
Se té que estar fent desalació, sí o sí, a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
I 10 incendis forestals continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el 5è dia actiu i continua sense control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
I al món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pel servei d'intel·ligència ucraïnesos.
I en els esports, el Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada en el penúltim dia de l'estada a Marbella. Joan Gabriel Bussà, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt de Luis García, amb el conjunt de Luis García, s'enfrontarà demà a l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga. Partit que el podreu veure per IB3. Per altra banda, el traspàs de Samu Costa a l'Al-Nassr ha de tocar. El Mallorca i el club saudita ja han arribat a un acord total i només resta pendent l'intercanvi de documentació. Per altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral colombià, que si res no canvia es reincorporarà als entrenaments amb la resta de la plantilla la setmana que ve. I en futbol sala, l'Illes Balears per a futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques.
Idò, Joan Gabriel Bussà, ens envies tota aquesta informació d'aquí mitja hora més a Manco.
Així és.
I en aquesta hora, a les 7 i 5 minuts, connectam amb el nostre meteoròleg de capçalera, Dani Capó. Dani, ja ens ho advertires ahir, torna la calor forta, especialment a l'interior i nord i nord-est de Mallorca.
Bon vespre, sí, efectivament. De fet, avui ja hem arribat a 37 graus. Això ha passat tant a Llucmajor com a Binissalem i els termòmetres han de continuar pujant aquests pròxims dies. De fet, avui també hem batut un rècord, que és la temperatura superficial de la mà a la boia de Sa Dragonera, en 31,4 graus. És la temperatura més alta enregistrada en un mes de juliol. Ahir va passar el mateix a la boia de Mó, amb 30,6. Per tant, la mà també molt càlida aquests dies. Tret de les temperatures, quant al cel, demà tindrem molt de sol, tindrem un cel totalment destapat, més o manco com avui, no gaire pols en suspensió, per tant, més o manco també veurem un cel blau i amb un vent que bufarà fluix, ho farà de xaloc, per tant, a principi demà gaudirem d'unes condicions marítimes bastant tranquil·les a tot l'arxipèlag.
Gràcies, Dani Capó. Demà encara ens ampliaràs més. Margalida Cifra, és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts d'aquest 29 de juliol en què el rei Felip VI es reuneix en aquesta hora amb el president del govern central, Pedro Sánchez. Aquesta trobada a Mallorca forma part de la tradició democràtica, tot i que el costum és que es faci al Palau de Marivent. Enguany es tornen a veure, però a l'Almudaina, com ara fa 2 anys. La nostra companya, Maria Eugènia Quecles, és allà. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
Bon vespre.
Com ha estat l'encaixada de mans?
Si es pot innovar a la foto de benvinguda en un despatx oficial, tant aquí com a l'Almudaina, com en el Palau de Marivent, avui s'ha fet. Habitualment, l'alt càrrec institucional, en aquest cas el president del govern d'Espanya, espera dret que surti el rei i el rebi. Avui no. Per primera vegada han sortit les dues màximes autoritats de l'Estat a la vegada i han passat just uns segons amb la tradicional encaixada de mans.
Maria Eugènia Quecles, ens acabes de fer aquesta fotografia novedosa, però sabem quins temes es posaran damunt la taula?
És en dubte el tema central i podria ser que pràcticament únic siguin els incendis que cremen a la península. De fet, no és descartable que hi hagi qualque anunci rellevant perquè és la trobada que tenen, recordem, el despatx oficial d'estiu entre el monarca i el president del govern d'Espanya. Parlaran també de política internacional perquè el rei Felip VI acaba d'arribar de Perú de la investidura de la nova presidenta Fujimori i, per ventura, també parlen de la massificació turística, ja que és una de les qüestions que, com va explicar la presidenta del govern de les Illes, Marga Proens, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, varen transmetre a Felip VI la seva preocupació per la massificació que pateixen les illes i aquest malestar provocat ara també després de la manifestació que hi va haver diumenge. Així que el rei està al cas perquè li varen explicar les autoritats illenques, així que no és descartable que també parlin d'això.
Gràcies, companya Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora en directe des de l'Almudaina. Com ens deia, el president ha arribat a l'Almudaina després de veure's amb la presidenta Marga Proens a pocs metres d'allà, al Consolat de Mà. Allà es troba la nostra altra companya, Clàudia Malia. Clàudia, què en sabem d'aquesta trobada entre els dos presidents? Clàudia Malia, bon vespre, dèiem.
Bon vespre. Doncs de moment el que sabem és que Proens ha traslladat a Sánchez diversos temes, com ara la cogestió aeroportuària, el finançament... Bon vespre. Recuperem aquesta connexió. Dèiem que, de moment, el que sabem és que la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat a Pedro Sánchez diversos temes com ara la cogestió aeroportuària, el finançament, la crisi de l'habitatge o el turisme. També han parlat d'inversions pendents, per exemple, en infraestructures pel que fa a la xarxa ferroviària i a les carreteres. La reunió entre presidents ha durat aproximadament una hora. Com dèiem, Sánchez ja és a l'Almudaina amb el rei Felip VI. I aquí, a Consolat de Mar, esperem la compareixença de Marga Proens davant els mitjans de comunicació, que es preveu que sigui en breus minuts.
Quedam pendents, per tant, gràcies, Clàudia Malia, d'aquesta compareixença de la presidenta per donar comptes d'aquesta trobada amb el president del govern i els temes tractats, però la jornada ens deixa més qüestions, i és que el que encara no sabem és si s'ha tractat o es tractarà la qüestió del canvi d'advocat de la dona del president del govern, Begoña Gómez, que substitueix Antonio Camacho pel lletrat mallorquí Jaime Campaner, qui l'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malbaratament, com ens detalla Neus Mercant.
El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
Més qüestions, però a l'àmbit polític avui també és notícia la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans a Mallorca. Es reduirà un 10%, fins als 103 euros per tona. El Consell de Mallorca ha aprovat l'abaratiment en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fens d'Eivissa a la planta de Sonreus. La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41 en 4 milions d'euros. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre. Afegeix que en un moment marcat per l'increment de preus protegeix les butxaques dels ciutadans. Alhora defensa que la importació de residus es fa per solidaritat amb els eivissencs i ajuda a reduir emissions.
Per un any de tractament ordinari entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que sí, el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fens a Canaputxa, a Durlo, Sonreus, es passa de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
A l'oposició, el PSC més per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Parelló, portaveus socialistes i ecosobiranistes, respectivament.
És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per l'importació de residus.
Argumentari que xoca en l'aval de Vox. L'única abstenció ha vengut del PIC, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat.
Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents, que a nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteixi en la ciutadania. Canviem de qüestió perquè un dia més coetgen les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. Avui el Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent, Victòria Morell.
Bon vespre. Així es demanen que s'esclareixin les causes de les lesions patides per almenys una vintena de persones i condemnen l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i també cap a periodistes. A través d'un comunicat, el col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, que pertany a la Comissió de Drets Humans, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable de les agressions als manifestants, no serà independent.
No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial, perquè en principi, segons fons properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
El Col·legi d'Advocats denuncia que s'han violat els drets fonamentals de les persones que es varen manifestar de manera pacífica i recorda que els estats tenen l'obligació de garantir les reunions pacífiques i sense aldarulles. Pilar Barceló.
Aquestes persones no estaven fent absolutament cap conducta que fos delictiva ni que provocàs desordres públics i, per tant, consideram que ha hagut un exercici legítim de violència.
Segons el col·legi, la violència real d'uns pocs participants no fa que una reunió no sigui pacífica. Per tant, s'ha de respectar i protegir també qui participa en una manifestació, com també el dret a participar-hi.
I l'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos. Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut, com ens explica en Ramiro López.
Els escorcolls domiciliaris han començat a primera hora del dia a diferents punts de Menorca. Un d'ells és Castell, al carrer Stuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament, s'ha fet un altre registre al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues a prop de l'estació d'autobusos, on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet 2 escorcolls més a Ciutadella i una a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones. Els agents també han decomissat diverses substàncies i diners. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
I de Mallorca a Eivissa, perquè els organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar ahir a Sant Josep s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
Segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. Escoltam, José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
Hi havia contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
I encetam la plana laboral d'aquesta jornada amb el Comitè d'Empresa de Serveis de Terra de Swissport, que ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir del 4 d'agost, que afectaria aerolínies com ara Condor i el grup Turi.
Els representants dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar un incentiu de sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen 2 dies lliures consecutius per afavorir un descans real.
I la patronal i els sindicats USO i FECI han arribat a un acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta de personal no docent. Els sindicats Comissions UGT i l'Estei diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 03 també està en contra i anuncia un començament de curs calent pel que fa a mobilitzacions. En té la informació Carme Moreno.
Els sindicats USO, FECIE, la patronal Escola Catòlica, CCIP i les Escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts al mes. El secretari de la Mesa Negociadora i jurista d'Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament aquest acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però, per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 0-3 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el més significatiu.
Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector.
Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
Pepa Ramis, de Comissions Obreres, en canvi, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que diu s'ha signat sense comptar en la participació del sindicat que representen les treballadores del sector 0-3. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
La portaveu de la xarxa 0-3, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten les seves reivindicacions.
Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensem això, nosaltres defensem millores globals. Clar, imagina't, tu estàs a 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i en l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
Jiménez també lamenta que cap membre de la Conselleria d'Educació no s'ha reunit en la xarxa 0-3 aquest mes de juliol per oferir-los noves millores de condicions laborals i salarials, i ha assenyalat que preparen mobilitzacions en vista al pròxim curs escolar.
I us ho veníem anunciant, que quedàvem pendents de la compareixença de la presidenta del govern després de la seva trobada amb el president del govern central. Però Sánchez ja ha anunciat 400.000 euros per evitar la fallida del Consell de Formentera. L'escoltam en aquests moments.
I ha pogut les característiques de l'illa de Formentera. De les 3.700 persones arribades a l'any, Formentera concentra la major pressió en 1.857 persones arribades en 118 pasteres. Són unes xifres inassumibles, i he explicat l'illa de Formentera com l'illa que està més al sud, com una illa que té poc més de 12.000 habitants, i que aquestes xifres són del tot inassumibles, i que no pot ser que no se faci cas i que se deixi davant de Formentera com si no fos una responsabilitat també del govern d'Espanya, com si Formentera no formés part d'Espanya.
Això li ha demanat... Escoltàvem en directe la presidenta del govern, Marga Proens, xerrant del flux migratori que afecta especialment les Pitiuses, l'illa també de Formentera. D'això parlava ara mateix la presidenta després de la reunió amb el president del govern central, Pedro Sánchez, a qui li ha traslladat aquesta i d'altres qüestions, com ara la cogestió aeroportuària, o ha demanat un millor finançament. Passam ara a altres qüestions que també afecten les illes en aquesta jornada. I precisament quedam a les Pitiuses perquè ha quedat reparada totalment l'avaria que aquest matí havia deixat sense llum a 650 clients de la companyia Endesa al municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
Concretament, s'han vist afectades les zones de Can Raspais i Can Cifra. El motiu de la incidència ha estat un arbre que ha caigut damunt de les fases de la línia de mitja tensió. Una vegada reparada l'avaria, els clients tornen a tenir subministrament.
I els que encara es troben sense solució són els integrants de la vintena de famílies que 6 mesos després del despreniment de Cala Sant Esteve i el Fonducó continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonducó i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que s'acabi l'estiu. Samat Houman.
Fa 6 mesos, els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges de Cala Sant Esteve i del Fonducó. La majoria dels residents ja hi han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonducó ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps és el batle del Castell.
Desbrossar i es fer net de vegetació, i després hi ha pues, accions embolonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després la instal·lació d'una malla específica i en moments, indrets, punts molt concrets, algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar els terminis. Precisament, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els qui són els propietaris dels penya-segats, puguin fer les reparacions i, per l'altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan, pues, quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que, pues, que pues, anar a hotels o a diferents allotjaments.
L'Ajuntament confia que si els veïns arriben a un acord i els terminis es compleixen, bona part de les actuacions puguin estar acabades abans de final d'any. El projecte de Cala Sant Esteve encara està en fase de redacció.
I encara l'illa Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Cerveo, que gestiona el girètric municipal per incompliments contractuals.
S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus, per exemple, en el pla individualitzat de la vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre les sol·licituds de documentació. El pla de demà aprovarà la sanció. També s'acordarà l'ampliació de personal del centre, ho explica Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
Una ampliació de contracte de més de 700.000 euros per als propers 4 anys, que suposa un augment del 7,5% respecte del contracte vigent. Està previst que els nous treballadors s'incorporin entre setembre i octubre.
I el govern i la Unió de Pagesos Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan, disponibles a partir de 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros, Neus Pericàs.
L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general, Sebastià Ordines.
La Unió de Pagesos, durant més de 20 anys, va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de la Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de la Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
Esperamos que marque un precedente
Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema, este desafío.
D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, us ho venim explicant al llarg d'aquest informatiu vespre de la Ràdio Pública de les Illes. La presidenta del govern, Marga Proens, compareix en aquests moments al Consolat demà. Proens lamenta la manca d'avanços, ha dit, amb el govern de Pedro Sánchez, amb el govern central. La presidenta s'ha referit a la crisi migratòria de les Illes i assegura que la competència és exclusivament del govern espanyol.
Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria que representa ja una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears.
Altres qüestions que s'han tractat a la reunió entre presidents són l'impuls d'habitatge a preu limitat, el finançament autonòmic o també qüestions més locals, com la gestió per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost. Sánchez ha arribat passades les 5:30 a la trobada amb Provença al Consolat per després desplaçar-se a l'Almudaina, on ares d'ara roman reunit amb el rei Felip VI. Es preveu que un dels temes que posi damunt la taula sigui el dels incendis que afecten la península. Allà, precisament, es troba Maria Eugènia Quecles, al Palau de l'Almudaina. Bon vespre.
Bon vespre. Fa pràcticament 3/4 d'hora que el rei Felip VI està reunit amb el president del govern, Pedro Sánchez. Vos explicàvem a les 7 que ha estat una trobada poc usual, perquè, com sempre havia passat, el rei sempre dona la benvinguda al president del govern o qualsevol altre mandatari institucional. Idò, avui han entrat els dos a la vegada. I una novetat més que hi haurà avui. Per primera vegada veurem imatges dels monarca i del president del govern mentre estan despatxant en aquesta reunió oficial d'estiu. Damunt la taula, recordem els incendis que estan afectant pràcticament més de mitja península.
Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora des de l'Almudaina. I avui, relacionat precisament amb el president Pedro Sánchez, també hi ha un altre protagonista. És el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a la seva dona, Begoña Gómez.
La dona del president l'ha fitxat com a missè notícia que coneixíem el dia mateix en què Pedro Sánchez és a Palma. Ha arribat al consolat, com dèiem, fa tot just 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
I l'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
I el Gengob sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana el Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Joan Carles Parlem és el portaveu del Gengob a Eivissa.
Se té que està fent desalació, sí o sí, a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, al govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
AENA assegura que l'aeroport d'Eivissa compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
I 10 incendis forestals a la plana estatal continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'algun dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el cinquè dia actiu i continua sense control. Tot i això, les últimes estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
Al món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos.
I tot d'un anam amb els esports.
Informatiu Vestre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
Set i 35 minuts i els esports. El Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada. Això, en el penúltim dia de l'estada a Marbella. Joan Gabriel Bauzá, bon vespre.
Bon vespre de nou. El Real Mallorca afronta avui el penúltim dia d'aquesta estada pretemporada a Marbella abans de disputar demà el segon partit amistós de l'estiu. El conjunt de Luis García s'enfrontarà a l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga. Ens informa des de Marbella, José Peña.
El Real Mallorca ha posat en marxa el compte enrere per posar punt i final al seu estat de pretemporada aquí a Marbella. Ja ho sabeu que demà de cap vespre l'equip tornarà a l'illa, però abans, el dematí, haurà de fer front a un partit molt exigent, que no serà d'altre que contra l'Al-Ittihad de la Lliga Saudita i, a més, de l'exmallorquinista Predrag Rajkovic. A les seves files veurem si en aquest enfrontament ja s'hi estrenen Arnau Tenas i Àlex Sala, que varen quedar fora de la darrera convocatòria. Més complicat ho tindrà encara Arnau Puigmal, qui no s'ha pogut exercitar durant tota la setmana amb el grup per unes molèsties al bessó. En quant al mercat, tres pinzellades. Ja vos hem contat avui migdia que el club ens ha confirmat que l'acord entre el Mallorca i l'Al-Nasser per el traspàs de Samu Costa és total. Només falta que la paperassa estigui a punt perquè el portuguès partesqui cap a l'Aràbia Saudita, que de moment el Mallorca ni tampoc Johan Mojica han rebut cap oferta satisfactòria perquè el colombià surti. Per tant, s'espera que el lateral esquerre reincorpori l'equip en tornar ja la setmana que ve a la feina i que de moment les negociacions entre el Mallorca i l'Andorra van molt poquet a poquet. Ja ho sabeu que el conjunt andorrà demana 3 milions d'euros per al decant mallorquí, una quantitat que de moment el Mallorca no està disposat a pagar. Falten moltes setmanes encara de mercat. Veurem si Pablo Ortiz aconsegueix rebaixar una miqueta les pretensions de l'Andorra.
Gràcies, José Peña. Un José Peña que avui ha parlat amb Pablo Torre, el futbolista del Real Mallorca, que afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau del Real Mallorca després d'un primer any marcat pels problemes físics. Són declaracions a Ivetres.
Tenía algún problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también. La mejor versión mía.
El migcampista càntabre assegura que ja està plenament recuperat i es marca el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip en la lluita per l'ascens.
Estoy muy a gusto en el equipo, creía que era tanto yo como mi familia como mis agentes lo mejor. Esta opción, curtirme más aún como profesional. Estoy feliz en mi casa, soy joven, que evidentemente tengo la motivación de querer jugar en lo más alto, pero bueno, paso a paso, ¿no? Intentar ser importante en el equipo, ayudar lo máximo posible, ganar lo máximo posible, evidentemente ascender, que es lo que en teoría tenemos que hacer, ¿no? La obligación que tenemos que tener y tener en mente eso.
Pablo Torre també ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
I s'ha mostrat satisfet de compartir vestidor amb Arnau Tenas i Jan Virgili, mentre el futur d'aquest darrer continua pendent de resoldre's.
És un jugador que per la categoria és increïble, ¿no? Cuando la coge ahí en la línia es sinceramente es imparable. Yo le veo concentrado aquí, está entrenando muy bien, jugando el otro día estuvo muy bien. Al final, si se queda, va a tener que tener la cabeza aquí porque él va a querer lo mejor para él primero, evidentemente, y para el grupo. Entonces eso me tranquiliza que si está, va a estar al 100%.
A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant una temporada en què tornarà a aspirar a l'ascens del futbol professional. Avui, IB3 Ràdio ha analitzat aquest nou projecte esportiu amb el tècnic del conjunt eivissenc, Raúl Llona. Informa Víctor Sancho.
Qüestionat el tècnic de l'Eivissa sobre si està content per treballar amb només 16 jugadors de la primera plantilla en aquest punt de pretemporada, ha dit això.
Sí i no. Quiero decir, sí que lo entiendo porque lo estamos viviendo en el día a día y es verdad que estamos trabajando de la mano, por lo tanto no puedo poner ningún tipo de excusa y no porque, bueno, pues no es la situación ideal, pero es verdad que es algo también que somos culpables nosotros, ¿no? En este caso tanto Michel como yo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido apostar por un perfil de jugador que el mercado pues va haciendo que se vaya haciendo, como digo, a fuego lento, ¿no?
Raúl Llona diu que les primeres setmanes de pretemporada són bàsiques.
Para mí realmente es muy importante. Es muy importante porque es empezar de cero con todos los mecanismos y con todo lo que estamos poniendo en marcha, tanto en el club, con determinadas situaciones que queremos, bueno, instaurar porque entendemos que es la forma de poder trabajar bien en el día a día, como en la plantilla. El poder utilizar estos primeros días y que la gente empiece a trabajarlos y a mecanizarlos, insisto que es para nosotros muy, muy importante.
El tècnic blausel, nascut a Logroño, ha reconegut que a banda d'Eslava busquen dos davanters més.
Sí, vale, buscamos dos. En principio, la configuración de plantillas con dos delanteros más. Es verdad que Javi tiene un perfil ya definido, pero bueno, puede venir algún jugador que sea diferente, obviamente, pero también algún jugador que, como digo yo, que compartan un poco perfiles, ¿no?
La Unió Esportiva Eivissa, per altra banda, i la Societat Esportiva Eivissa tornaran a veure les cares aquest estiu en un amistós amb motiu de les Festes de la Terra. El partit, que es disputarà el pròxim 8 d'agost, s'ha presentat avui i repetirà el duel de l'any passat, una vegada superades les diferències entre els dos clubs per l'ús de les instal·lacions. Durant l'acte, el director esportiu de la UD, Michel Sanz, també ha fet referència al mercat de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar en les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre. Escoltant primer Sanz i després el president de la Societat Esportiva Eivissa, Vicente López.
Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en esa elección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajáramos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
Sí, muy buenas noticias. Nada, contentos de que se acelere otra vez este partido. Fiestas de Ibiza, para la gente de Ibiza, para los futbolistas. Y bueno, un partido de preparación más. Cabe destacar que jugamos contra un equipo dos categorías superior, con lo cual para nuestra preparación ideal.
I en futbol sala, l'Illes Balears per al futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. La plantilla que entrena Antoni Badillo ha superat aquest dematí les revisions abans d'iniciar demà els primers entrenaments. Un dels protagonistes ha estat Carlos Gómez, que torna després de la sessió al Còrdoba i assegura que l'experiència li ha servit per arribar més preparat i amb ganes de fer-se un lloc a l'equip.
Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa. Vengo con muchas ganas de empezar la pretemporada y bueno, y he visto a los compañeros y la verdad que todo muy bien.
El futbolista del Palma Lucau també s'ha mostrat molt satisfet per poder tornar a la feina i amb la mirada posada amb la Supercopa.
Bien, yo creo que todos nosotros jugadores cuando tenemos esa Supercopa ya venimos un poco preparados, ¿no? Que sabemos que no vamos a estar competiendo cosas importantes en 4 o 5 meses, pero en semanas, ¿no? Entonces yo creo que cambia un poquito la mentalidad del jugador que llega en pretemporada, ya sabiendo que en poquito tiempo ya estaremos competiendo. Así que bueno, tenemos mucha ilusión, porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí competiendo para ganar títulos y, bueno, Supercopa otra vez estaremos.
Machado creo que enguany s'ha tornat a confeccionar una plantilla per lluitar a qualsevol competició i aconseguir el títol.
No, veo bien, como siempre, ¿no? En los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que íbamos a llegar a semifinales, finales. El año pasado fue así, perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
I en bàsquet, els tres equips balears de la primera FEB ja coneixen el calendari d'aquesta temporada. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca, mentre que l'Estia Menorca debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Estia rebrà el Fiwi el 16 d'octubre i el Palmer el 27 de desembre. Ja a la segona volta, el Fiwi s'enfrontarà al Palmer el 19 de març i el Palmer visitarà l'Estia el 16 d'abril. I el darrer derbi arribarà a la darrera jornada de Lliga, el 7 de maig, amb el duel entre el Fiwi Mallorca i l'Estia Menorca. El Palmer tancarà la fase regular a la pista del Zamora. I ja per acabar el atletisme, bones notícies per a l'esport balear. Esperança Caladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta Vivisan formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tornem a ser en aquest informatiu vespre de dia 29 de juliol a la Ràdio Pública de les Illes, i en aquesta hora us explicam que les marxes de Mallorca per Palestina han organitzat una cadena humana per a demà passat divendres. Serà a partir de les 7:30 de l'hora baixa, al passeig marítim de Palma. Amb aquest acte es vol denunciar que continua el genocidi a Palestina.
Una de les portaveu de les marxes, Margalida Rosselló, ha explicat que, tot i l'acord del Pla de Pau per Gaza, els bombardejos d'Israel amb el vistiplau dels Estats Units continuen actualment a Gaza amb un nombre aproximat de 1.100 gazians assassinats des de l'alto al foc. També els organitzadors de la cadena humana insisteixen que la franja de Gaza travessa una crisi humanitària extrema per la destrucció del territori d'habitatges i infraestructures bàsiques. A més, assenyalen que les necessitats sanitàries d'alimentació i d'aigua per als ciutadans de Gaza estan en una situació límit per la vida de milers de persones.
I us ho venim anunciat, malauradament un dia més, continua en plena actualitat els 10 incendis forestals que són actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels focus principals, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor. El president del govern, Pedro Sánchez, ha advertit a les pròximes hores que seran decisives per consolidar els treballs d'extinció, mentre Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó, compleix el cinquè dia actiu i continua fora de control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
La preocupació principal centra ara a Zamora l'incendi declarat aquest migdia a Fermosell, al Parc Natural de les Arribes del Duero, ha obligat a confinar aquesta localitat i evacuar 6 municipis més dels voltants a causa de l'avanç de les flames. En canvi, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen favorablement i ja es consideren tècnicament estabilitzats. Aquesta millora ha permès que els veïns de 12 municipis i dues urbanitzacions evacuats durant els darrers dies hagin pogut tornar a casa seva, tot i que els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant del risc que suposa l'augment de les temperatures.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home com a presumpte autor d'un crim masclista. La víctima és una dona de 34 anys que va ser assassinada aquest dimarts al vespre al districte de Sant Martí.
Segons la investigació, l'home hauria comès el crim en presència de menors i després hauria fugit en un vehicle que va aparèixer calcinat en un altre barri de la ciutat. Si es confirma la naturalesa masclista del cas, serien ja 32 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya. Enguany, recordem que el 016 ofereix atenció i assessorament a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre la factura telefònica.
I a la Plana del Món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
El Servei Federal de Seguretat rus l'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos i per organitzacions terroristes per coordinar actes de sabotatge, atacs i ciberfraus. L'ordre arriba després que les autoritats russes hagin obert una causa penal contra el fundador de l'aplicació de missatgeria. De l'1 al 10 le meto como un 11, entonces no me conforme con el bronce. Esto para usted, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Bro, espera, párame el beat cuando puedas, que quiero prender unas velas. Párate un chin cuando puedas, tengo una piedra a la suela. Que necesita la tostada, mantequilla y mermelada. La tuya no la quiero, está quemada. Podeu suposar que van d'encetar la Plana Cultural, perquè en poc més de mitja hora Ses Voltes acollirà el concert de Teo Lucadamo, que escoltam de fons. L'Atlàntida Film Fest passa avui al seu equador i ho fa, de nou, una destacada presència balear. S'han presentat els curtmetratges fets aquí i a l'estrena d'una òpera prima especial i la crítica d'un veterà com Rafa Cortés, que denuncia que no troba suport per rodar a Mallorca la segona part d'allò. Sandra Martínez.
Lamenta Cortés que ara mateix podria fer realitat el seu projecte, titulat Raimond, a pràcticament qualsevol comunitat autònoma. Però només és aquí, allà on la vol filmar, per lògica, gairebé per amor propi, on les coses són més difícils, on no s'entén encara que aquesta indústria és una bona inversió en molts sentits.
I a mi em fa molta pena que aquestes pel·lícules que diuen que passen a Mallorca, més grans o més petites, s'acabin fent a una altra banda, i això mos perjudica, perquè a més ensenyen una platja que no és mallorquina i diuen que és Mallorca, ensenyen un lloc que no mos correspon ni mos identifica, diguem que és Mallorca, i acaben fent uns equilibris que no mos fan bé ni econòmic directe ni reputacional després.
El realitzador, de fet, fa 17 anys que està fent feina en aquest projecte, però Raimon serà mallorquí o no serà?
Per mi, Raimon és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca, i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
Cortés tornarà a comptar amb Àlex Brendemühl com a protagonista i també en el guió, com ja va passar amb Jo. Jo, recordem, un debut que va fer història al cinema balear fa 20 anys, i veurem què passa amb una altra òpera prima que s'està estrenant precisament en aquesta hora. Parlem de Mala bèstia. És un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats. Un conte que frega el terror, que juga amb la fantasia, però que és més real del que ens pot semblar. De fet, la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap a on havia evolucionat la història.
Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la pel·li i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors, i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles, i també planteja una mica des de vegades d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
Ferrer ha trobat en la pràcticament debutant, la valenciana Maria Schwinning, el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent, a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com estimera i que també ha tocat de ben a prop l'actriu.
Ella no ha fet aquesta pel·lícula per als altres, i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins, i ara que hi ha gent que puga connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, doncs és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
Iria del Río i Roger Casamajor completen el repartiment de Mala bèstia, el debut d'aquesta realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari, amb feines per a Rosalia, Amaya i Batgiel, amb videoclips.
Mentrestant, el Cine Rivoli acull en aquests moments una de les jornades més esperades pel sector audiovisual de les Illes, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, dedica tot el capvespre a la secció Talent Balear, un espai que reuneix directors, productores, intèrprets i institucions per reivindicar la creativitat audiovisual de l'arxipèlag. La cita compta amb la presència dels equips dels curtmetratges participants, així com amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports i altres representants de les administracions públiques.
En total es projectaran 22 curtmetratges, una mostra de la diversitat i del bon moment que viu el cinema fet a les Illes. Del documental a la ficció, passant per l'animació i el cinema experimental, les obres exploren temes com la memòria, la identitat, la sexualitat femenina, les relacions personals o el territori, entre d'altres. Entre els títols seleccionats hi ha Los días azules, de Javier Lerín, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, d'Olivia del Cant, La inocència, o Pulsión, és l'òpera prima de Candela Benedetta, un curtmetratge nascut un moment de vulnerabilitat personal que la directora presenta a l'Atlàntida amb especial il·lusió, així ho explica.
Per jo, presentar Pulsión a l'Atlàntida marca un abans i un després dins la meva carrera professional com a cineasta. I la veritat és que estic superagraïda amb el festival, amb l'oportunitat i amb tot de poder tenir un lloc segur, com sempre és aquest festival, i tan amistós i tan amable, per projectar i per ensenyar la meva primera obra als espectadors que la vulguin rebre.
Entre els curtmetratges presentats també hi ha La innocència, el nou treball de Miquel Duran. Es tracta d'un thriller de 15 minuts que explora la fina línia entre l'esperança i la por a partir de les desaparicions de menors, inspirant-se en casos reals o correguts a les Illes Balears, una història que combina l'atenció pròpia del gènere amb una reflexió sobre l'impacte emocional d'aquestes situacions. Andreu Fullana n'és el productor.
Estrenar l'Atlàntida és un plaer sempre estar aquí. A més, en aquest cas, La Innocència és la primera vegada que se veurà en gran pantalla. És com l'inici d'aquest projecte que fa un any i poc estàvem rodant per tota Mallorca, esperant que el viatge sigui molt, molt guapo i arrencar aquí a l'Atlàntida és algo molt especial, perquè a més és a casa i partir sempre des de casa és algo molt especial.
Molt d'aquests treballs han iniciat ja el seu recorregut internacional després de passar per festivals de gran prestigi, com és el cas del South by Southwest, el Festival de Màlaga o la Seminci, consolidant el talent balear com un dels grans aparadors del cinema emergent de les Illes i un punt de trobada imprescindible pel sector audiovisual.
I avui també s'ha presentat la nova edició del cinema La Fresca Palma, que es posarà en marxa dilluns que ve i que fins al 2 d'octubre, de dilluns a dimecres, presentarà 15 pel·lícules i 7 curtmetratges al Parc de les Estacions i també a la plaça de Francesc García Orell,
que acollirà les darreres 3 projeccions, les dedicades al cinema clàssic, com ara El gabinet del doctor Caligari, Weapons o Las chicas de la estación.
Són les 8, moment per actualitzar les principals notícies d'aquest dimecres 29 de juliol i que passen per les tradicionals trobades d'estiu del president del govern estatal, Pedro Sánchez, en la cap de l'executiu, Marga Proens.